ets un tros de dona, ens diuen, quan ens volen afalagar.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
Ens diuen tros de dona quan ens volen dir que som valentes i fortes. Però després, qui surt a la foto de la vida rural? Homes i més homes, colrats pel sol, boters, ferrers, homes anant a cavall. Això era el que es veia fins fa unes setmanes al Museu de la Vida Rural de l'Espoluga de Francolí, fins que van decidir fregar-se la pols dels ulls i mostrar la vida com era. D'aquestes ganes de millorar, i els agradaria d'altres museus de Catalunya, va néixer Tros de Dona, una exposició que vol dignificar i posar en valor la feina de les dones, la de cuinar, la de donar menjar als conills, la de rentar la roba i la de veure què falta al rebost. Per això avui, a les Dones i els Dies, hem marxat de la capital per anar a l'Espluga de Francolí i visitar aquesta exposició, però sobretot per sentir la veu d'aquestes dones. Posem-les a la foto i deixem-les que somriguin. A llaurar, comencem.
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies.
Avui marxem a la Conca de Barberà, a l'Espluga de Francolí, el Museu de la Vida Rural. És un museu magnífic amb una gran col·lecció, però com molts museus de Catalunya, no reflectia el paper de les dones. Anna Maria Endebert, la comissària de l'exposició Tros de Dona, ens explica quin va ser el motiu per què el museu es posés les piles.
Se'n van adonar que el relat de les nostres sales té un biaix important de gènere, llavors el museu s'ha posat les piles i la primera acció important per nosaltres que hem dut a terme aquí és l'exposició Tros de Dona, una exposició que parla de les dones que mai ningú ha reconegut, les dones que cuiden i que no tant són cuidades, tant del món rural com de les ciutats, i també és una exposició que ens situa com a museu de primer nivell perquè hi ha moltes peces de la nostra col·lecció, però també hi ha un gran diàleg amb l'art contemporani.
Un tros de dona, el nom d'aquesta exposició, és una paraula plena de múltiples significats. Però també, a part de significar dona valenta, volia dir moltes altres coses.
No només diu aquest significat que tu has comentat, sinó que un tros és una part. A vegades només veiem la part d'una dona, especialment la maternitat, la dona cuidadora, la dona sacrificada. Hi ha molts trossos de dones. I després també perquè aquí a Camp de Tarragona, per nosaltres anar al camp és anar al tros. Llavors també estem parlant de la terra de les dones.
Per què no hi sortien les dones en aquest museu? Per què les tasques que han fet les dones no s'han valorat, potser?
Què ens hem perdut? Quina és l'altra meitat que ningú ens ha explicat? Com és que el museu està ple d'homes, pagesos, ferrers, boters, treballadors que s'ho han currat un munt, però i l'altra meitat? En quin moment la vam perdre, no?, pel camí? En general, la societat posa l'accent en les tasques productives, que són aquelles, no, que les fem de forma remunerada i que el capital considera superimportants. Però resulta que no som capaços de fer cap tasca productiva si prèviament no hem fet les reproductives. I quan parlem de reproductives no és només llar, criança, maternitat, alletament, sinó que parlem de senzillament tenir roba neta, de preocupar-te de que el teu fill, filla, tingui els llibres per anar a l'escola, de comprar-li, no? Abans dèiem un regal d'aniversari a l'àvia quan és el seu aniversari. Totes aquestes coses que fan possible la vida. You had plenty money in 1922, but you let other women make a fool of you. Why don't you do right? Per mi l'Expo també, des d'un principi, no només tenia aquest punt reivindicatiu, sinó d'homenatge, de donar veu, com dèiem abans, a totes aquestes dones i persones que se n'han encarregat del sosteniment de la vida i no els hi hem reconegut ni hem estat capaces de, a vegades inclús, de coses tan senzilles com saber quines tasques fan o feien, no? Que són moltíssimes. És una càrrega altíssima el sostenir la vida, i el Museu de la Vida Rural, que parla de sostenibilitat, doncs que hi ha més important que sostenir la vida, ja sigui humana, animal o planetària. I això ho dic en el sentit de que les dones no només cuidaven infants, persones, marits, sinó que cuidaven els animals del corral, anaven al tros amb els seus homes, és a dir, tenien una jornada laboral inacabable. I encara que parli de passat, si veniu a l'Expo veureu algunes infografies que us n'adonareu que no és tan passat.
Durant anys, a l'Espluga, va haver-hi una fàbrica tèxtil on hi treballaven moltes noies de la Conca de Barberà. Aquella roba que es feia al món rural vestia a les persones de la ciutat.
En aquestes fotos de la Joana Viernes, com dius, veiem algunes models que van vestides de forma espectacular, però no hem d'oblidar que qui cosia aquesta dona una altra vegada eren dones, qui cosia aquesta roba eren dones que treballaven, per exemple, com deies, a la fàbrica de camises de l'Espluga de Francolí. Aquí, si veniu a l'Expo, podreu trobar una recreació d'aquesta porta i mirar pels espiells i veure com treballen aquestes dones que ningú coneix, que segurament tenien unes feines bastant precaritzades, però que gràcies a les seves habilitats tèxtils, l'Expo posa molt l'accent sobre el tèxtil com a coneixement superfeminitzat. Gràcies a elles, Catalunya també ha estat un país durant molts anys punter en aquesta indústria.
Si passegem per l'exposició, hi ha un moment que ens trobem una colla de llençols estesos, la bugada de les nostres mares i àvies, compreses i bolquers de roba, quan no hi havia rentadores.
Aquest espai de les dones, d'esclavització, perquè no, molt inspirat en el safareig, en els terrats d'on estendre la roba, eren un espai on les dones havien de treballar molt, però que també jo crec que va gestar-se allí aquesta idea de l'habitació pròpia, no? Un espai on ningú em molesti i pugui fer les meves coses.
En aquests llençols hi surten algunes dates importants per les dones, com per exemple que l'any 1976 encara havíem de demanar permís per fer una cosa al marit, o que l'any 81 es va aprovar el divorci.
Que dels anys 70 als 80 hi ha moltes lleis que avancen cap a la igualtat, però és que fa molt poquet d'això. Per exemple, d'aquí estic veient, no?, que l'any 85 s'aprova l'avortament amb condicions i no és fins l'any 2010 que es legalitza l'avortament lliure. Concretament això, jo he vist noies que ven, no de la meva edat i més jovenetes, que quan ho llegeixen es queden garratibades, de dir, no, o sigui, no pot ser que faci tan poc temps d'això, no?
El feminisme no és una moda. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
Si obeixes totes les regles, t'oblides de la diversió. Katharine Hepburn, actriu.
A long stretch of headlights build into our night.
Aquesta exposició de Tros de dona no hagués estat possible si no s'hagués comptat amb l'experiència de moltes dones que no són peça de museu, sinó energia i força pura. Comencem parlant amb una mare i una filla que expliquen molt bé com era el món rural abans i ara a la Conca de Barberà. La història és que el que expliquen és ben universal. Estem amb dues generacions, podríem dir, la Carme Crespi, 67 anys, i la seva filla, l'Aida Massaguer, que té 35. Feines diferents, també, una mestra, l'altra pagesa, o t'agrada que t'ho diguin així, o no?
Sí, tant, sí? Soc pagesa. Pagesa.
D'acord. Vosaltres ja havíeu vingut al museu, perquè sou de la zona, però éreu conscients que no hi sortíeu pràcticament les dones? A les fotografies, vaja, que no sortíeu en el mapa.
Sí, perquè, per exemple, amb el ram tèxtil eren les dones majoritàriament les que feien anar les màquines i els homes només feien d'encarregats, escrivents i aquestes històries. I, en canvi, allà no hi ha la figura de la dona. Pots pensar que hi ha la figura de la dona a la cuina, quan visites la cuina d'aquí del museu, allà amb l'ú del porc, també pots pensar que eren elles, però explícitament de dir hi havia dones, no està molt explicitat, no la veus la seva figura allà.
Jo he de dir la veritat que de petita no me n'adonava d'aquest
biaix, no?
Sí. Sí, exacte. Fins que jo em vaig començar a dedicar a la pagesia i vaig ser més adulta i vaig vindre aquí i vaig veure que les dones totes sortien sempre treballant, però darrere l'home a les fotografies, no? I diu, sí, sí que és, que és el que era. Vull dir, abans la dona, per desgràcia, era l'ombra de l'home. Hi havia reunió cooperativa, doncs hi anava l'home, però la dona podia estar bé a casa fent el dinar o fent llenya o estar en el tros seguint treballant, no? I llavors, clar...
Potser tampoc sortien a les fotos, no? Perquè es considerava que la seva feina era menys important, potser, no? No sé com ho sentiu.
Sí, i la majoria de fotos surt l'home tot pinxo fumant allí arropenjat amb una paret, no? I la dona posa darrere amb un llibrell o alguna cosa.
Sí, i acotxada.
Sí, 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 rentant sí. roba o endreçant sí, sí. o amb la criança de la canalla o així.
D'alguna manera, la vostra història, ara explicarem una miqueta, però la Carme Crespi, podríem dir que, com diuen ara la gent jove, tu vas patar la màquina, perquè el que vas fer quan eres molt jove era anar absolutament contracorrent. És a dir, una dona que venia a viure, eres del Bages, venies a viure aquí a Solivella perquè t'havies casat, i a més volies ser mestra i a més em vas posar a estudiar a la universitat. O sigui, a tu gairebé t'assenyalaven, no, pel carrer?
Pues sí. No entenien la meva manera de viure. En aquesta, quan frega, quan escombra, quan frega els vidres.
Deu tindre la casa bruta, no t'ho deien,
sí, això? Sí, segurament, perquè quan entraven la gent miraven i deien, bueno, allò que veies que no... Però, esclar, jo no hi era, pràcticament hi era molt poc a casa. El que passa és que quan una persona jove tens molta capacitat de treball i podia fer moltíssimes coses, ara no tantes, però llavors sí. I podia portar-ho tot, la casa, la feina, els estudis, la vida social que portava, podia fer-ho tot, sí, sí. Sempre he sigut una persona molt activa, eh? Això també val a dir, i sempre m'he sabut distribuir molt bé el temps, això també, aprofitar-lo.
Organitzada, has fet de tot. Vull dir, estudiar a la universitat, muntar partits polítics, anar en contra de l'abocador que hi havia d'haver a l'Espluga, és a dir...
Sí, sí, bueno, però tota l'hora no, eh?
Multitasking.
Tota l'hora no,
però... No, ja. Però déu-n'hi-do el currículum.
Sí. Bueno, la història aquesta de l'abocador va ser l'oportunitat que vaig tenir per integrar-me molt més bé a la Conca de Barberà.
T'anava a dir que si ara pensem, doncs, una dona que és mestra, que estudia a la universitat i que fa la feina de casa seva... És una dona normal d'avui en dia, no? Era una dona extraordinària, però bueno, diguéssim que dintre de la lògica quotidiana. Sí. Però d'alguna manera tu sents que en aquell moment eres un bitxo raro?
Sí, evidentment que sí. No n'hi havia de gent que fes tantes coses com jo, no. I això, l'oportunitat d'aquesta del pla de residus va ser... molt important per mi, perquè doncs vaig conèixer gent que pensava com jo, a més, que tothom anava contra la lluita aquesta i que encara conservem aquestes amistats, encara les conservo ara, avui en dia, després de gairebé, doncs què, 30 anys ja fa d'això, sí. Aquestes dones que estaven tancades a casa, que ara les conec perquè ara estic jubilada i convic molt amb elles, hi ha dones extraordinàries, absolutament extraordinàries.
Explica'm què feien elles llavors i què fan ara.
Bueno, elles en aquell temps, fos això, anaven al tros, ajudaven a l'home, feien la feina de casa, es cuidaven, feien tota la feina de les cures, del metge, de l'escola dels nens, cosien, feien mitja, es multiplicaven, elles es multiplicaven a l'ombra, jo em multiplicava i em veia a fora, però elles es multiplicaven a l'ombra, i això m'han explicat ara que estem jubilades, que ens trobem a gimnàsia, que ens trobem pel carrer, que ens trobem a la botiga, que fem vida de poble, que m'encanta. Llavors, doncs això, t'expliquen això, dius, ostres, pues, elles... Sí, no estaven allà quietes, no, elles feien moltíssima feina i no tenien cap hora de descans.
Ombra d'opina dormant, amb sol filtrat de migdia, no hi corre una alè de vent que també s'ensupiria.
Has parlat de que moltes dones estaven al tros. La teva filla ara treballa en un tros. Ara que parlem d'aquesta exposició de tros de dona, tu tens un tros de vinya, no? Un tros ben gros, m'han dit.
Bueno, diferents sí. Parcel·letes.
Sí.
Ojalà ho tingués tot en un punt, que així no m'hauria de bellugar tant. Però, bueno, és diferents parcel·letes que hem anat plantant arran d'aquests 6 anys que porto dedicant-me plenament a la pagesia. Però a part treballo en un celler que es diu Josep Foraster de Montblanc. Uh-huh. I entre les dues coses vaig compaginant de les feines com puc.
La cosa és que segur que algú sent i diu, home, ta mare, mira, del poble a la ciutat, a estudiar a la universitat. Sí. Tu vas fer el camí contrari, sí. Però ja podríem dir des de la llibertat, no? Potser sí. Des del permís sí. Que t'havia donat ta mare, no? Per dir, fes el que vulguis, nena.
Clar, però també hi ha un hàndicap aquí. Que és que al meu pare li deien quina llàstima no haver tingut un nen, no? per seguir les terres. Quan jo encara no era gran i era nena, infància, li deien això. Pues mira, el resultat que sí, va tindre 2 noies, però una s'ha dedicat i moltes vegades ell ho diu, hosti, no sé si hagués tingut un noi, no sé si m'hagués treballat tant com 2 noies.
I això vol dir que et va costar els inicis?
No,
Que vas haver de... Perquè d'entrada no confiaven en tu o sí. Tenien por, o tenien certa recança?
No sé. No crec que sigui això. Però sí, el món del vi és veritat. Vull dir, jo, un exemple clar és quan estàs en una fira, que estàs en un stand, no? per donar degustacions o explicar un vi... Amb la gent que ve, no? I n'hi ha alguns que es pensen que estàs allà a l'estant per, no sé, per xerrar o
no?
Fer de... Sí, no ho sí. Sé, no, uh-huh. No d'això. I llavors, pues, bueno, sí que hi ha coses que haurien de canviar i que ja que vas a la xarcuteria i hi ha una carnissera i et dona la carn, pues una noia que està... que s'ha arreglat per anar a un lloc de vins, que va guapa perquè li dona la gana, no perquè d'això, i que està allí, que et serveix, que t'explica els vins, doncs una mica de respecte.
I no només és amb això de la fira dels vins, sinó que també a vegades tu has estudiat també per fer això,
sí.
I a vegades es desautoritza, no? a la dona, perquè és un món encara a la terra, perquè hi ha tota aquesta iconografia al cap que fa que encara pensem que la vida de pagès, la vida de trascar la terra, és d'homes. I, per sí. Tant, ets una mica... Tu què fas aquí, no?
Què fas? Bueno, l'entrevista de feina més interessant que he fet, no ho dic, amb irònic, que és que em van preguntar i un sac de 25 quilos, com l'alçaràs? Bueno, és que nosaltres a l'escola agrària o a la universitat on sigui t'ensenyen que hi ha carretons i històries per agafar un sac de 25 quilos, senyor, vull dir, no hi ha més. I al final dius, bueno, doncs ja fent-me aquestes preguntes ja, bueno, abans que arribis a la de si vull ser mare, marxo, m'entens? Perquè no... perquè estem al segle XXI i sembla que a vegades encara estiguem anys llum.
El que sí vull dir és una cosa, que quan ella ens va dir de treballar a la terra, va ser la sorpresa més agradable que hem tingut mai. Estem molt contents que el nostre patrimoni doncs, no es perdi, que es tiri endavant, i que ella sigui feliç treballant amb el que treballa, que això és el més important de tot.
En aquest cas, tu sí que vas tenir un home feminista, còmplice, com a mínim.
Sí, ell quan hi havia les reunions em deia vés-hi tu, perquè tu saps més bé del que parlen, tu hi entens més bé, i jo ja em quedo a casa cuidant les nenes. Sí, això és veritat. I mira que eren petites llavors, eh? I he pogut arribar sempre a l'hora que he volgut, anar amb qui he volgut. No m'ha faltat mai el suport, la confiança...
Que prenguin notes, no?, també, els que ens senten, les noves generacions.
Sí, poden prendre notes... Vull dir, som absolutament capaces de fer tot el que ens proposem, les dones. Can you serve? Can you pick me?
Hi ha una cosa que en aquesta exposició s'explica molt bé a tros de dona, que és com les dones de diferents generacions s'han ajudat entre elles per mantenir aquesta sostenibilitat, no?
Sí.
Que encara ens manté, no?
Sí.
I a tu, en el teu cas, per exemple, la teva mare o sogra?
Sogra.
Doncs era la que cuidava en un moment donat les teves filles, sí, de petita, perquè tu poguessis fer això. Sentiu que d'això tampoc se'n parla gaire, de com les dones es van com ajudant unes a les altres, d'alguna manera? Jo crec que el bèstia d'això és que s'ha donat per fet, no?
Sí. Jo el que veig molt ara en generacions que tinc al voltant, no? Amigues que són mares i això, no? Que ho trobo molt bé, que és que diuen, hosti, jo porto el nen a la guarderia per no donar pes als meus pares, no? Però jo a vegades penso, hosti, jo els anys que vaig estar amb la padrina a casa, descalça, pel hort, potser em posava pedres a la boca, no ho sé, no me'n recordo, però estic bé, estic aquí, i aquella criança que vaig tenir, aquella llibertat d'estar tocant la natura i estar amb els de casa i que t'expliquessin històries i això, crec que l'arrel aquest lligam és vital.
Què recordes de la teva padrina? Que aquí li dieu padrina a les iaies.
Sí, jo de la meva padrina recordo molt que a l'hora de berenar em preparava una coqueta que deia ella, que era pa torrat amb sucre i oli. I que quan me portava bé, perquè era una mica tremenda, quan me portava bé em feia xocolata desfeta per berenar. I això per mi era un premi. Llavors, pues no sé, la recordo una dona molt forta, molt, que des de jove va anar al camp i fins als 80 anys, 81, va baixar baix a l'hort i la veies allí acotxada, cavant les herbes com si res. I hosti, és una admiració, perquè pensaves, com pot ser? Com pot ser que aguanti tant, saps? Com pot ser la dona? Padrina, pare, no, deixa'm estar, no sé què, saps?
Sempre tu t'imagines així?
Pues ojalà.
Als 81?
Ojalà. ja afirmo està com està ella. Però no ho sabem, no ho sabem, la vida que ens depara, no ho sabem. Perquè avui dia també hi ha moltes coses que han canviat. Jo, per exemple, no treballo la pagesia ni de bon tros de com treballava la meva àvia. Anaven en carro i mula. No tenien tractors, no tenien màquines, tot acabaven a mà. Nosaltres ara anem dalt assentats amb un tractor, però tens la ràdio, tens l'aire condicionat, o sigui, mires així i dius, bueno, pues mira, tampoc no estic tan malament. I moltes feines que abans se feien manuals, ara es fan mecanitzades. I l'únic problema que té el pagès, que sempre ho dic, és que estem acostumats a patir. Estem acostumats a mirar el cel, a si plourà, si no plourà. Si tenim una mala collita,
la no plourà, no cal que patiu més, que no plourà.
No plourà, ojalà plogui. Però el pagès té una cosa que és bonica, que és que encara que un any ho hagi perdut tot, l'any següent té la mateixa empenta per tornar a tirar la llavor i per tindre l'esperança de veure créixer.
I en el cas, per exemple, de les dones que esteu en pagesia, que no ets l'única, què creus que porteu a la pagesia?
La dona sempre, per molt que es vegi l'home, la dona sempre ha sigut qui ha manat amb les feines i això, vull dir...
Ara hem de fer aquesta entrevista per saber això.
A casa, al final, creuen, saps? Vull dir, els homes es deixen portar, però perquè saben que la paraula de la dona és la bona, saps?
Me'ls haureu de presentar els de la Conca de Barberà, perquè no tots són així.
En reunions i això s'aporta com més facilitat a les coses, més fluïdesa, més calma, perquè a vegades els homes són com més temperats i les dones pues, són potser de parlar més, de dir, vinga, va, arreglem això parlant o no. I sempre hi ha una solució per tot, sempre tenim una solució per tot. I potser sí que els homes s'atabalen i no surten d'allí i els hi costa molt i potser nosaltres tenim aquesta fluïdesa de dir, va, no passa res, tornem a començar. Jo l'any passat em vaig posar molt contenta perquè per primera vegada a la cooperativa de Solivella, agrícola de la Conca, que ara és Solivella Espluga, hi ha una dona a la junta directiva de la cooperativa.
Una?
Una.
La primera. Estem aquí encara, eh?
La primera, el 2021 crec que va ser, 2021-2022. Hi ha la primera dona a la junta. I, bueno, va ser com, bueno, ja tocava, veus, ja tenim una dona, ja no sé. Bueno, pues
que comencin
venga, va,
més,
que comencin a entrar més dones, saps? I ojalà la pròxima sigui la presidenta, ves què et dic.
La història és del revés, la niña llora porque no ha podido ser.
quins diries que són ara els temes importants per les dones en el món rural? Perquè el món rural no només és pagesia, sinó que també hi ha fàbriques aquí, també hi ha aïllament, solitud, dificultat en la vivenda, hi ha moltes coses.
A mi quan em van trucar per fer aquestes entrevistes, per participar al Museu Tros de Dona, jo vaig dir ràpid que sí, però moltes noies del meu poble van dir que no. I penso que s'ha de participar, ens hem de fer veure, s'ha de notar la força en les coses. Si te venen aquí, a dintre la zona rural, a demanar alguna cosa, dic que sí, i que nosaltres també hi som, i donar-te a conèixer d'alguna manera el que fem, el que som, tot, no? Les arrels que tenim. Perquè, de fet, totes les noies que conec que fan de pageses, ramaderes, totes volen construir una vida al poble, i això també és important, que no marxi gent de l'entorn rural. Algú ha de cuidar les terres, algú ha de fer el menjar per tots. I el pagès o pagesa és el que fan el menjar de tots. Patates, les cireres, els préssecs, tot passa pel mant de la pagesia.
Però diríeu que, per exemple, ara, igualment, encara que les coses estan canviant, hi ha conciliació per homes i dones? És a dir, està canviant una mica els rols o encara falta?
Bé, els homes el que fan és ajudar. Els hi dius, pela patates, i pelen patates. Però ells no pensen que han de fer patates per dinar. No ho pensen. O sigui, la responsabilitat aquesta de l'administració de la casa i tot això segueix caient sobre la dona. Tu has de pensar, què has de fer per dinar, què has de fer per sopar, què hi ha a la nevera, si s'ha de rentar la roba. No hi ha la iniciativa aquesta per part dels homes. Els homes ajuden. I nosaltres el que hem d'aconseguir és que els homes també gestionin, que no caigui tot el pes sobre la dona. Però això és una cosa que hem de saber també els homes i també les dones. Això és molt important, perquè hi ha dones que ho troben normal, això. I això no és normal, no ha de ser normal. Que se n'adonin del que estan fent elles i de la sobrecàrrega que portem.
I si mai tinc una filla, també que pugui tirar endavant. Vull dir, és així. És l'empenta aquesta que has vist de la teva mare, no? Perquè, per exemple, he tingut d'exemple a ma mare, que per mi sempre l'he tingut molt elevada. I penso, hosti, veia les mares de les altres amigues meves i veia ma mare pues, sortint al diari, anant a una manifestació, a tirar pedres a no sé on... Bueno, ja callo perquè això no...
No, m'encanta, això però... és millor de l'entrevista, perdoneu.
Però sí, jo puc dir que he anat amb 3 anys a una manifestació amb cotxet, saps? Allí. Però sí, bueno, i que fos mestra i a sobre va estudiar una carrera quan nosaltres érem petites, quan molta gent diu, jo ara no puc estudiar, tinc un bebè. Dius, hosti, si ma mare, jo tenia 4 anys i va fer la segona carrera i jo la veia a casa i el menjar era fet per ella i tot. I dius, com ho podia fer? Anava a l'escola a treballar.
Ara també les mares són més iaies, eh?
Sí, no? També, possiblement.
Pot ser.
Sí, possiblement.
Doncs escolta, Aïda, Carme, moltíssimes gràcies a les dues per explicar-nos com era el món abans, ara, a la Conca de Barberà, que em sembla que és igual a la Conca de Barberà que a la Ribera d'Ebre, però ja t'ho explicaré.
Sí, moltes gràcies a vosaltres per donar-nos a veure aquest programa i poder fer sentir les nostres emocions i els nostres sentiments.
Moltes gràcies. Encantada d'estar aquí. Gràcies.
Els dissabtes a la mitjanit, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Un individu és el producte dels seus somnis. Per això, assegura't de somiar grans coses i aleshores intenta viure el teu somni. Maya Angelou, activista pels drets humans.
Primer mare i filla, i ara dues dones que representen dues maneres també de fer en aquest poble. Volem parlar amb la Nati Ninot, té 73 anys i formatgera. Benvinguda.
Ben trobada.
I l'Isabel Llurba, que vaja, ha tingut moltes feines, eh? Ha treballat a una fàbrica de galetes, ha treballat a una fàbrica de camises i ara ha deixat de treballar, no? Ja?
Ja.
Sí, t'has jubilat
després,
després de treballar molts anys al geriàtric, també, eh? Never am I
coming home again. Què us passa pel cap quan veieu l'exposició Tros de Dona al vostre poble, a l'Espluga de Francolí?
A veure, jo quan vaig entrar el dia de la inauguració, l'exposició, vaig sortir emocionada. No ho sé, vull dir, em va portar molts records i, bueno, i a més el participar doncs, explicant els estris que fèiem servir abans, per mi va ser molt emocionant.
Per les persones que ens estan sentint, que segur que no, molts no han anat a l'exposició, però aniran després d'aquest programa, seguríssim vindran tots a l'Espluga Francolí en fila índia, però explica'm justament això, perquè vosaltres sou el pont perfecte de dones que vau viure al passat, podríem dir, de les dones d'aquest país, però també esteu en el present, encara tresqueu, no? Com era aquella vida, com és ara i com l'has vist evolucionar? A veure, per les dones, sobretot.
Sí, a veure, jo sóc filla d'una masia de Savallà, de Cal Verdines, que encara la masia encara hi és, no s'aguanta gaire de peu, però encara hi és. Clar, allà era una masia que no hi havia llum, però doncs, hi havia l'hort, teníem gallines, teníem coloms, oques, bueno, i era de subsistència, vull dir, anàvem el dilluns al mercat i llavors doncs, portàvem els quatre ous que ens sobraven i els quatre conills i amb allò compràvem el que no teníem, la pasta, el sucre, la sal i una gran cosa més. Vull dir que...
Això de quin anys estem parlant? Doncs
pues mira, si tinc 73 anys, doncs mira la meva infantesa. Fins als 14 anys que vaig anar interna en un col·legi.
I això diríem que eren més les dones que ho feien, tot aquest sostent, perquè ara li diem aquesta paraula moderna de les cures, però abans volia dir 24 hores, matí, tarda, nit, no?
A veure, el meu pare i el meu avi es cuidaven de la terra, però les dones portaven el dinar al tros, anaven a buscar l'herba pels conills, vull dir, totes les bèsties, tot el de casa ho feien les dones i els homes el que feien era conrear la terra, i prou, vull dir, remés. A l'hort els homes plantaven i les dones llavors tenien cura de regar, de fer créixer, d'emparrar, de fer el que fos.
I això, curiosament, com hem vist al Museu de la Vida Rural, això fins fa no res no sortia a les fotos, no? Que és una manera molt explicativa de dir moltes coses, oi? Que no hi éreu, que d'alguna manera no teníeu representació.
No, no era així. Vull dir, jo me'n recordo de la meva àvia anar a portar el berenar, per exemple. Ella venia sempre amb una saca d'herba pels conills. El meu avi venia amb l'aixada xiulant. O ella portava llenya, el meu avi amb les mans a la butxaca.
Pues, bueno, els homes més o menys el que diem. Jo veia les dones que anaven a portar el mitjar que es coia amb foc a terra.
I sí, això volia dir llenya, etcètera, no?
I el que tenia una cunya econòmica, allò ja era com ara tindré...
Bueno, luxe, no?
Luxe.
Hi ha un fet que canvia una mica la vida del poble, no? Que és el treball en una fàbrica de galetes, per exemple, que és el Rifacli, no? I també, per exemple, després la fàbrica de camises, les fàbriques,
les
com
fàbriques.
Arriben al món rural, no?
Sí.
Això és tot una pel·lícula, és un altre món. La majoria de dones, o sigui, la majoria de persones que treballaven en aquestes fàbriques eren dones, amb l'excusa de que tenien les mans més petites, treballaven més finet, no ho sé, a veure, explica'm-ho
tu. Sí. Bueno, jo, per exemple, als 14 anys, perquè llavors anava al col·legi, per lo normal, als pobles, fins als 14 anys, cada any sortien dos o tres xiquets i xiquetes que anaven a estudiar fora, això també, però doncs, els que es quedàvem al poble ja veiem normal que als 14 anys aniríem a la fàbrica.
Però les dones, sobretot.
Les dones.
Sí, perquè dones. Molts homes no feien carrera o anaven al tros, no?
Sí.
Vull dir,
exacte,
les dones moltes vegades no estudiaven.
No. Uh-huh.
S'havien de casar,
ens volíem,
no?
Sí,
s'havien de
ens casar. Volíem a col·legi, a les tardes ens ensenyaven de fer l'abort, vol dir cosir, ta.
I a preparar-vos per trobar...
Les xiquetes,
per fer l'aixubar.
A l'estiu anàvem a prendre a cales modistes el cosir, el sobrefilar... Tu tallaven i tu ho feies, no? I als 14 anys ja es podia treballar. I jo vaig anar primer a la fàbrica de galetes. No als 14 anys, als 12 anys ja anàvem a embolicar galetes, per el que diem, de les mans.
una excusa meravellosa, això.
Petitetes, les mans petitetes, i se'm posaven tres riflaquis, amb unes bossetes de paper, i allò era com si fos un aperitiu o pel te, que no sé que llavors què era, però bueno. I realment, què era? No hi eren els homes. Els homes eren
on
els
estaven els homes?
Poquets, eren els que pastaven, els que feien la base de les galetes i dels carquinyolis.
Sí.
I amb calent es tenien que doblegar.
I això ho feia a les nenes.
I ho fèiem, sí. I les
però,
dones.
Clar, aquesta separació que podem dir de tasques encara es va veure més evident, per exemple, a la fàbrica de camises.
Sí.
Aquí hi ha la feina dura per les dones i la feina de ministre i més de seure en una cadira i escriure dels senyors.
Sí.
A veure, explica'm
això. Sí, real. Real. Bueno, doncs hi havia els amos de la fàbrica, portaven la
comptabilitat.
La comptabilitat, tot això. Va ser als anys 70 unes 130 persones s'hi va treballar.
130 persones, quan dius persones, eren dones totes,
un
pràcticament?
Un 10% eren homes.
Val.
A veure, ja me puc equivocar,
perquè
però...
quines feines eren les que feien les dones en aquesta
les
fàbrica de camises?
Les dones completament era cosir a màquina.
Cosir a màquina, planxar-les, m'imagino.
Exacte. Hi havia tres zones. La zona del corte, allí hi havia uns quants homes, perquè per aixecar els rotllos de roba, les peces i de tot, es necessitava força d'home.
Però la resta, dones,
però la resta,
dones.
Tot dones. Xiques solteres, acabats de col·legi, i fins que es casaven. La majoria, quan se van casar, van plegar. Ne van quedar molt poquetes que haguessin continuat.
Era incompatible estar casada i treballar a fàbrica.
Sí. Els caps s'enfadaven, volien que pleguessis quan te casessis. Te donaven una compensació econòmica perquè tindre una dona embarassada per dins calés. Fins que al final el govern es va posar i va dir, pues no, aquí no tindrem canalla, això s'acabarà. Vull dir...
Si puedo pedir un deseo, quiero tu voz, querría escucharte. Tú eras mi único refugio, quien me abrazaba y quien me enseñó. Solo obras son amores y nunca, nunca buenas razones. Que la verdad está en el cielo y desde ahí arriba me cuidas tú.
Una altra manera de viure, per exemple, era la de la Nati. Havies de fer el camí que havien fet totes les altres dones d'aquí, fer, tu deies, bosses de ganxet, allò que es portava a l'època, no?, que es dedicaven a cosir i estar a casa, i tu vas dir, no, res de tot això.
A veure, jo em vaig casar, tenia 20 anys, vaig quedar embarassada de seguida, vaig dir tres criatures. I, clar, el poble era un poble de 20 habitants. I llavors...
A l'Albió, eh?
Albió, sí. I llavors era o em buscava la feina o... Llavors el meu home em va dir... Teníem uns quants porcs i vam dir, mira, saps què? Posarem una granja de porcs. I jo vaig dir, ni pensaments, jo una granja de porcs. Vull dir... Llavors el meu cunyat doncs, tenia unes quantes cabres i bueno, amb un altre soci vam fer una societat. I en aquella època doncs, no hi havia ni idea de cabres, ni veterinaris, ni res. Però bueno, mon cunyat doncs, era avançat a la història i llavors va decidir d'això. Vam fer la societat aquesta, vam anar a França, vam comprar unes cabres. Com a la província de Tarragona no hi havia cap granja ni... La idea era per fer formatges, que tampoc no en teníem ni idea, vull dir que no... I llavors van dir...
I escolta, això de la idea del formatge va ser tema o què?
Sí, vull dir...
A mi m'han dit que sí, de posar... o sigui, no et treguis mèrit ara.
No, és veritat. La idea era posar la granja i fer formatges, però amb societat. Els de ganaderia van dir, serà una granja model. Van vindre, van fer anàlisis, no sé què, llavors en aquella època hi havia una malaltia que en deien el CAE i van dir... Aquesta granja es té de sanejar, de 120 cabres ens en van matar 80. Ruïna total.
Llavors la història del formatge es va quedar una mica igualida, no?
Sí, llavors doncs la societat es va desfer i llavors un cunyat va continuar amb les cabres i dic, doncs jo continuo amb el formatge.
Tenies ganes de tenir el teu propi negoci o no eres massa conscient de tot això?
No, la meva idea era tindre la meva bossa. Així de clar, vull dir que no... Perquè, a veure, tingué de demanar sempre a l'home que et donés els diners i bueno, jo tenia de passar comptes i a mi no m'agradava passar comptes. Vull dir, jo el que volia tindre era la meva bossa, així de clar. Vull dir, vaig fer formatges com podia fer puntes de coixí.
I vas començar a fer formatges i, a més, aventura total, perquè ho dèiem, cap granja a la província de Tarragona, no sabia res del món del formatger.
Primer va ser proves, vull dir que la meva família té dentadura per casualitat. Perquè...
perquè des que anaves fent formatges...
Jo anava fent formatges i els anava fent provar, i el que no era sec era, bueno, terrós, el que sigui, fins que...
Estan anar... tots vius, no?
Sí, de moment sí. Sí, a veure, quan jo vaig començar a fer formatge, els veïns hi deien, pobre Salvador, se li ha tornat la dona hippie. Vull dir que la idea era aquesta, vull dir, era una cosa rara. Vull dir, fins que un dia amb una emissora de ràdio no van fer una entrevista i llavors...
et van prendre seriosament.
Llavors em van començar a prendre seriosament, però això ja feia 6 o 7 anys que funcionava la formatgeria, però fins a llavors, bueno, sortir per la ràdio vaig agafar categoria. I era una cosa rara, vull dir que, a veure, en un poble petit, vull dir que sense cultura de res, vull dir, de formatge, vull dir que...
I a més tu vas anar fent ben complicat perquè no només vas voler fer un formatge, sinó un formatge de pell florida, que ara es diu Sant Gil d'Albió, per cert.
Mira, vaig començar, vaig anar a Poblet a veure, mirar, a veure si hi havia alguna recepta o això, i no vam trobar res. Aquest formatge de pell florida és el que es va inventar a la Garrotxa, i llavors és un formatge relativament fàcil de fer. I després, doncs, bueno, ja hem anat fent diferents coses, vull dir que un antre de vaca, vull dir, bueno, i amb el temps, doncs, hem anat augmentant, vull dir que... Però va arribar un punt que vaig dir, bueno, fins aquí.
Uh-huh. Però tu que... encara estàs en peu de guerra.
Sí.
O en peu de formatge, diguem-li.
Jo cada dia vaig a la formatgeria. No faig res, però faig ombra, vull dir que...
Home, ombra no, vull dir, tu estàs allà al tanto, no?
Sí, no, no, a veure, i també em serveix de distracció, vull dir que... Si no neixes la formatgeria, no sé, tindria de posar fotos a àlbums o fer ganxet i això.
Digue'm si puc somiar en algú tendre com ser una espasa dintre teu. Si et podré fer saber que t'estimo com ens estimem.
A l'exposició queda molt palès, per exemple, com la conciliació es fa justament entre dones. Vosaltres, per exemple, teniu fills, nets, com ho vau fer? Les tasques de cura les vau compartir en aquell moment amb els homes? Realment feien allò que diuen ajudar?
A veure, jo sé, ben nascut en una masia, jo no hi he tingut mai amics, vull dir, sempre m'he trobat molt sola. Jo el que no volia és que els meus fills passessin per aquí. Llavors els meus pares van anar a viure a Santa Coloma i llavors quan els meus fills van tenir d'anar a l'escola estaven amb ells. Vull dir, i llavors jo també era l'època que començava a fer el formatge. Vull dir, qui realment ha pujat els meus fills ha sigut els meus pares. Vull dir que, i els meus fills em diuen, mama, tu has tingut 4 fills. 3 nosaltres i un que és el formatge. Diu, però és el que t'ha donat més feina. I tenen raó.
I tu, Isabel?
Sí, sí. No, jo pues, també, en aquell temps se casaven joves, jo em vaig casar als 21, recent fets, no? L'any 81 me vaig posar a treballar ja a la residència geriàtrica. I un tenia 5 anys i l'altre 6. Però clar, eren petitons encara. I jo tenia les hores que tenia que anar a treballar. Llavors, amb l'ajuda de la meva mare, al viure al poble, a les 9 els portava a col·legi, es quedaven a dinar... I a la tarda me'ls anava a recollir.
O sigui que també les vostres mares o àvies s'han encarregat molt d'això, no?
Sí.
I això que dèiem de les fàbriques, d'ajudar-vos entre dones o en el poble, no? Aquesta proximitat. Això que ara també es diu tan modern de criar en tribu i criar en grup, no?
Sí, 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 sí.
Vosaltres també teniu la vostra tribu, no?
Aquí al poble, sí. Doncs, bueno, m'agafes el criu, que vinc o que vas o que te l'agafo jo, aquestes coses. Les dones, vull dir, cuidem els pares i les mares. És així. I ara, jo perquè tinc els nets a fora del poble, si no, estaria cuidant els meus nets. Mm-hmm. Jo continuo, me vaig jubilar el 2017, però ara continuo de voluntària.
Bueno, perquè tot va a la marxa.
Patient.
Nati, tu tens filles artistes ara, però a part de menjar bon formatge, què creus que els has transmès?
La vida de meva i de les de la meva família és una mica peculiar. Vull dir que, a veure, a l'estiu, vull dir, ells estaven tot l'any amb els meus pares, el cap de setmana venien, vull dir que quan van ser més grans, doncs van els estius. Llavors van posar també doncs, un petit restaurant i ells venien a treballar i feien formatge, vull dir els tres, perquè es porten molt.
El fill i les dues filles.
Sí, vull dir, es van incorporar molt a la meva feina. Han passat per casa meva doncs, artistes de teatre, vull dir, ha sigut com... no és una cosa peculiar, vull dir, ha sigut una mica diferent i ha hagut un ambient, doncs...
Bohèmia i senyador.
Ah, això mateix. No em sortia la paraula. Una mica així. Vull dir que no sóc imatge d'una família i elles han agafat això. Vull dir que...
Bueno, potser han agafat aquesta llibertat, no?
Sí.
Aquest fer el que vulguis o fes amb el que creus.
Sí,
no?
Sí, no. I elles van estudiar, van dir volem fer doncs, belles arts, doncs va fer belles arts i l'altra va dir jo vull fer dansa.
Abans era molt habitual de dir doncs, que et cuiden els teus avis, jo no puc estar-hi, jo no puc ser-hi, no? Si vull treballar i vull començar a fer el meu lloc. Us heu sentit mai culpables?
Sí.
Sí, moltes vegades.
Sí, amb la canalla sí.
Per què creieu? D'on creieu que ve aquest sentiment de culpabilitat?
Ancestral. Com
sí, ancestral.
No, jo a veure, mai sentit culpable perquè m'he dedicat molt a la meva feina i amb ell...
Però això hauria de ser normal, això els homes no se'ls entén compte.
No, però jo sempre he tingut aquest sentiment de culpa, però molt, vull dir, molt. Vull dir que per mi el dilluns era un sacrifici portar-los al col·le i deia, doncs, bueno, els veuràs entre setmana perquè els anàvem perseguint i ells també em perseguint a mi. Vull dir, ja teníem una espècie de codis que jo m'anava a buscar la llet i llavors ells... sabia on anaven i els amics deien mira la teva mama és aquí, llavors venien tots corrents la manera de veure'ns, però jo em vaig... sí, això m'ha dolgut molt, vull dir, jo no he disfrutat dels meus fills, vull dir, m'he dedicat
ara
a la...
ara sí,
ara dels nets, però tampoc no sóc una iaia d'aquelles de cuidar massa els nets, vull
però escolta, no totes les dones han de ser iguals, no? Potser ens han de començar a treure culpabilitats, no?
Sí, no, ara no, vull dir, jo em sento culpable de la infantesa dels meus fills, ara dels nets ja els hi dic, jo no sóc una iaia que...
antiga
vull dir que
com ella, els qui obren camí quan jo vaig començar l'any 81. Llavors es van començar ja els sindicats, l'UGT, les comissions, vale. I jo, vinga, va, un sindicat aquí al poble, no? Bueno, i un any, el 87, a l'1 de maig, amb una amiga meva que també treballava allà, vam anar a Moscou.
Aquí se li acudeix. O sigui, no jo, només agafes i te'n vas de vacances amb canalla, deixes l'home...
Vaig deixar l'home...
I te'n vas a Moscou.
A mi m'agrada viure, xafar l'història. Llavors ens començava a parlar de la perestroika. Allí on treballava, i treballaven monges.
El geriatre.
Era de la Diputació. I les monges, bueno...
I les
pobres, nomes. El dimoni menyut, vull dir, jo era... Escolta.
El pitjor.
El pitjor.
Ja ho veig. Doncs escolta, Isabel Llurba, jubilada molt activa. Nati Ninot, formatgera i que encara està allà governant a l'ombra, però governant. Nati, vale. Moltes sí. Gràcies, Isabel.
Moltes doncs gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies per convidar-nos.
Merci, sí. Valtros.
Les dones i els dies. Budellam de Famellam a Catalunya Ràdio.
Si un home dona la seva opinió, és un home. Si ho fa una dona, és una bruixa. Bette Davis. Poetry is no place for a heart that's a whore. And I'm young and I'm strong, but I feel old and tired.
Hem parlat durant tot aquest programa de com les dones no apareixien a la foto de les tasques del món rural, ni al Museu de la Vida Rural de l'Espluga de Francolí, ni a qualsevol altre espai, perquè sempre se'ns ha tapat o se'ns ha tancat. quan era tot el contrari, no paraven de treballar. Però si et volen tancada, a casa què fas? Doncs fas de la necessitat virtut, i això és el que ens explica ara mateix la Cristina Sáez. Cristina, com estàs?
Molt bé. Doncs tens tota la raó. Elles van fer de la necessitat virtut. Les van tancar a casa, però això també els va permetre obtenir coneixements i sabers molt valuosos sobre com precisament cuidar d'elles, de la seva família i ser autosuficients. N'he parlat de tot això amb la Judit Ruiz, que és gestora cultural i que va ser una de les tres investigadores que a partir de les entrevistes amb moltes dones de la Conca de Barberà van crear un corpus, que és el corpus que forma part de l'exposició Tros de Dona. I això val a dir que val per la Conca de Barberà i per qualsevol comarca rural de Catalunya.
Per saber on anem, cal saber d'on venim, que és una frase que es troba aquí al començament de l'exposició. Partim també, sobretot, de la necessitat de replantejar el relat del món rural que ens ha arribat a nosaltres. Hi ha valors que es desprenen d'aquest parlar amb tantes dones que al final són coses molt senzilles, perquè elles et parlen de ritmes, parlen de cuinar a foc lent, de dedicar temps a tots aquests processos de cura, al final, i de manteniment de la família i de la llar. Et parlen d'esforç, de constància, de presència, i són aquests alguns dels valors que crec que val la pena que potser tinguem presents, no?, a l'hora d'encaminar-nos i de posar llum a aquests escenaris que ens planteja el futur. En aquesta mostra recuperem coneixement, recuperem sabers, ja siguin receptes, és a dir, coses tan senzilles com cassoles de tros o altres receptes que poguessin cuinar amb cassoles de fang. També ens explicaven com feien el sabó, com anaven a rentar la roba, com feien el lleixiu, com es cuidaven elles, com cuidaven a la família, i moltes vegades ho feien a través de les plantes. Això els hi aportava un coneixement no només d'elles, del seu cos, sinó també de l'entorn. Clar, hi ha remeis que utilitzen, són remeis més senzills, a base d'infusions o d'ungüents o el que siguin, però després també et parlen de sopes i d'aliments que feien amb plantes, com hi ha la sopa de farigola, que t'expliquen que al final és tan senzill com fer una infusió de farigola, i sucaven el pa. El pa, abans hi havien posat oli i sal, i això era un aliment, doncs, bàsic per la família.
Tot això que ens explicava ara la Judit sobre aquests coneixements i sabers que tenien les dones de la Conca de Barberà i de moltes altres comarques rurals de Catalunya, evidentment, sobre el porpicós, la natura, les plantes de l'entorn, segurament si aquestes dones haguessin viscut fa dos segles o un segle i poc, haguessin estat assenyalades com a bruixes.
Tenir coneixements sempre és molt perillós si ets dona. De fet, a l'exposició hi ha com una cúpula feta de sang menstrual, és a dir, en fulls, amb els noms d'aquestes dones que en un moment donat van ser, doncs, assassinades, justament per ser diferents, per tenir coneixements, per saber com fer una sopa de farigola o per arreglar el mal d'esquena o el mal de cap.
La Judit Ruiz ens explica què els hauria passat a aquestes dones fa un segle.
Les haguessin cremat, potser sobretot per tot el ventall de coneixements que et portava. Això, perquè no era només saber què era aquella planta, sinó que al final el que t'aportava era saber com cuidar-te tu d'una manera molt resilient i sense dependre d'altres coses externes. I era això el que preocupava una mica, no?, potser, de que les dones aprenguessin a cuidar-se elles mateixes amb aquests mitjans. I never learned French like I said I would.
Moltes de les coses que expliquen aquestes dones i que ha recollit la Judit Ruiz en aquesta mostra, d'aquests valors, d'aquesta manera de fer i de veure el món, dels ritmes, ara tornen a estar de moda, tot i que els hi hem posat paraules noves en anglès. Slow life, slow food... Sí. Però en el fons és molta paraula nova per tornar al que ja feien les nostres àvies.
Torna a estar de moda tot aquest coneixement, però de totes maneres és un coneixement necessari, perquè estem molt desvinculades de l'entorn. Tenim uns coneixements molt superficials, no?, del que és la Terra i de tot el que ens proporciona i ens dona. I saber, no?, i conèixer que al final el que tenim aquí a l'entorn ens pot servir per cuidar-nos i curar-nos.
Al voltant de l'exposició Tros de Dona, l'exposició del Museu de la Vida Rural a l'Espluga de Francolí, s'ha muntat un seguit d'activitats. La propera serà aquesta primavera i girarà sobre el coneixement de les plantes i de l'entorn.
En aquestes passejades recuperarem sabers relacionats amb les plantes que ens anem trobant, localitzades de cada lloc, sabers, pràctiques, receptes de remeis, del que sigui. Alhora també ho combinarem amb unes sessions d'estampació botànica d'aquestes plantes, no?, perquè també hi hagi, doncs, aquesta part, aquest trasllat més material del que anem recollint. I al final de tot això en sortirà un compendi editat amb algun format de totes aquestes memòries, perquè no són només receptes, és tot un univers simbòlic relacionat amb les plantes. Per què s'ha perdut tot això? Crec que hi ha dos factors que, d'una banda, és que s'ha perdut el fil transmissor, és a dir, hem perdut la connexió amb les àvies i ja no hi ha aquesta transmissió de coneixements, ja no ens sentem a parlar amb les àvies. I d'altra banda també hi ha el vincle que tenim amb l'entorn, que cada vegada doncs, s'ha anat difuminant més i tenim molt menys contacte. Estem molt desarrelats d'aquests orígens i d'aquesta herència.
Doncs escolta, tothom que vagi al web del Museu de la Vida Rural, que s'apunti a aquestes activitats, perquè crec que val la pena, no? És a dir, el romaní, per què el feia servir la teva àvia? La farigola, per què? On es collia? De quina manera? Vaja.
I el més interessant, perquè ho podem fer servir ara, no? Recuperar una mica d'aquell saber.
Sí, sí. Tenim molta feina, tu, se'ns acumula. Fins ara.
Fins ara.
Que el feminisme no et faci por. Escolta Les dones i els dies amb Montse Virgili.
I avui era imprescindible que acabéssim el programa amb l'opinió de Rosa Cerarols, geògrafa i autora del llibre Un altre món rural. Every year from now on I will wait until all the leaves turn, wait until they burn, wait until I see my brother give me a look that reminds me if the truth can be told.
És ben cert que en els últims temps parlem molt del món rural i també de dones singulars. Del món rural ho fem encara en la dualitat urbà-rural i pel que fa a les dones singulars, perquè encara avui, en llevar-nos, ja estem demostrant que podem amb tot. En la dicotomia urbà-rural, allò rural encara tira d'un estereotip molt ben arrelat que s'associa a les feines del camp, a la pagesia. Si bé històricament venim d'això, hem de recordar que a nivell de país, el procés d'industrialització es va nodrir també dels trams més alts de rius i riuets ubicats aquí i allà del mapa rural. Per tant, des de mitjans del segle XIX, el món rural en moltes àrees va hibridar, amb la presència de fàbriques, moltes d'elles tèxtils, que composaven un paisatge modern, un altre tret que mai es vincula al món rural. Les dones d'aquell temps, a pesar d'aparèixer en el relat històric invisibilitzades, van ser una peça clau en l'èxit de la industrialització. Les dones i les nenes van ser la mà d'obra majoritària d'aquesta part de la nostra història. I eren dones singulars, que tant participaven de la matança, segaven, venien als mercats, portaven canalla al món, feien les tasques de tot tipus de cures, coneixien les plantes medicinals de l'entorn i, a més, treballaven a la fàbrica de sol a sol. Les dones, més enllà de ser molt útils per la seva força de treball, han estat també receptores i comunicadores dels valors de la nostra quotidianitat. Lligam que encara perdura, especialment quan ens referim a les cures i també a les cures de la terra. No en va, en els moments que vivim, atrevessades per tot tipus d'emergències, les activistes de l'ecologia profunda i de l'ecofeminisme segueixen sent dones, totes elles singulars, d'aquí i d'allà, que ens recorden que sense un món rural viu, sa i dinàmic, tenim molt a perdre, per no dir tot.
En el programa d'avui hem posat veu a les dones del món rural. La ciutat sempre se les mira de reull i els altres les han tornat invisibles. És extraordinari ser les que mouen el món i ens alimenten. Pensem-hi.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Aquest programa l'hem fet una colla de llauradores de la ràdio. Cristina Sáez, Susana Ortega, Ricard Luque, Rosa Silloé Espurgant i Montse Virgili, enfilada cada setmana a un cirerer. Acabem amb la cançó de la Maria del Mar Bonet, que es deia allò de la dansa de la primavera. Les dones sempre en dansa, perquè després no ens convidin al ball. Fins la setmana que ve, oients.
Febrer, m'ha duit la carta tan precisa, poques liles s'obrin pels dits i en el cor a mi creixi una por. ballar amb ella, pentinar-me al seu vent la cabellera, cantar les llunes de les seves nits. Precisa moltes liles s'obrint pels dits i en el cor a mi creixi una palmera que exigent que ve la primavera, que exigent que ve la primavera, i el meu cor tan malaltís i amb poc es cremi dins de la foguera, no puc desfer-me del seu encís.